L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, llevat dins la pasta. Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel ideat i produït per la Pastoral Obrera de Catalunya.
Sigueu benvingudes i benvinguts un divendres més a un nou programa de Llevat dins la pasta. En aquest programa que fem a Ràdio Estel pretenem aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Una realitat que ens interpel·la i ens crida a la transformació de nosaltres mateixos i de les estructures que no ens deixen viure com a fills i filles de Déu. El nostre programa podeu escoltar-lo cada divendres a 6:15 de la tarda i també tots els dissabtes en remissió a 6:00 de la tarda també. A banda, si no ens podeu sentir en aquells moments, sempre el podreu recuperar a internet a la secció Ràdio La Carta del web radioestel.cat i també, si poseu el cercador Llevat dins la pasta de la plataforma iVox.com, també li trobareu. Com us hem explicat en programes anteriors, el mes de març el dediquem a les dones i volem continuar convidant a dones com la d'avui. La nostra convidada és mestra, mare i àvia. Ella és militant de la Germanor Obrera d'Acció Catòlica i una part del seu compromís és en el marc de la cooperació a l'entitat Yalà Solidaris amb el poble saharaui de Sant Adrià de Besòs. La nostra convidada, la Maria Fornós Prat, ens parlarà dels darrers 46 anys del Sàhara Occidental sense gaudir de la descolonització, del dret efectiu a l'autodeterminació i a la independència. Bona tarda, Maria. Benvinguda a casa teva, al programa del Llevat dins la pasta de Ràdio Estel.
Bona tarda, moltes gràcies.
T'agraïm que hagis pogut fer un forat a l'agenda i a l'escola per poder atendre'ns.
Molt bé.
Ens costa d'entendre, després de tot aquest temps, no, que el Sàhara Occidental encara sigui un país ocupat. Això ens podries ajudar una mica a entendre les raons d'aquest conflicte, Maria?
Bé, doncs sí, el Sàhara Occidental clarament és un país que no ha estat descolonitzat encara, i sobre el que primen en aquest moment molts interessos econòmics per damunt del benestar de les persones. Si fem una mica d'història, tot ve de molt abans de l'any 36, en el que Espanya se situa, l'estat espanyol se situa ja a la zona del Sàhara Occidental, i bueno, van fent ús dels recursos del Sàhara Occidental una mica parlat, no?, amb les autoritats saharauis i tal, una mica van fent camí. Els saharauis arriben a tenir fins i tot un DNI espanyol. En molts moments s'ha parlat de que era la província 53. I en l'any 65, en el procés en què molts països de l'Àfrica havien estat descolonitzats pels països que havien estat allà des del primer món, doncs l'any 65 la ONU proclama el dret a l'autodeterminació del poble saharaui i li demana a Espanya que agilitzi la seva descolonització. Però això no ha arribat mai. Uh-huh. L'any 73 es forma el Frente Polisario, que és el Front d'Alliberament Nacional, que és un moviment polític i militar que defensa els drets del poble saharaui. I l'any 75, quan estava morint el dictador Franco, les tropes espanyoles abandonen el territori del Sàhara. Van literalment desaparèixer del mapa davant el desig de Marroc i Mauritània d'annexionar-se el territori. Van marxar deixant la població totalment desvalguda, sense poder de reacció. A més, unes setmanes abans d'aquest fet, tant aleshores el príncep d'Espanya com el senyor Felipe González entre altres, van estar allà in situ prometent que no se'ls abandonaria. Van ser clarament uns mentiders. ¿Vale? A partir d'allà comença l'anomenada Marxa Verde, organitzada pel rei Hassan II, que és el pare de l'actual rei marroquí. Una marxa que pretenia, en principi, de cara a l'exterior, una marxa civil i pacífica, però darrere de la qual hi havia tot un exèrcit que anava ocupant el territori del Sàhara Occidental, no? Després d'un temps d'això, Mauritània l'any 76 decideix que no és el seu, es retira, i Marroc, tots aquells territoris que havien ocupat Mauritània, també se'ls queda per ell, no? Després, doncs, el Frente Polisario proclama la República Àrab Saharaui Democràtica, la RAST, i comença una guerra d'alliberament del seu territori, val? Llavors, el que passa és que la població civil saharaui es veu obligada a fugir d'aquesta guerra i una bona part de la població, sobretot dones, nens i gent gran, se'n van fugint cap al desert, travessen cap a Argèlia, cap a territori argelí en una població que es diu Tindouf, i allà es creen els campaments
de refugiats.
Els campaments de refugiats. Uh-huh. En aquesta fugida, per això, també van ser bombardejats amb napalm i fòsfor blanc. I va morir molta gent a la fugida. Podríem dir que la població saharaui, l'actualitat, està dividida més o menys al 50%. 50% als territoris ocupats i 50% en els camps de refugiats. I després de 16 anys de guerra, van acabar quan el Consell de Seguretat de les Nacions Unides va crear el Pla de Pau el 1991 i una comissió especial per a la realització del referèndum al Sàhara Occidental, referèndum que encara no s'ha realitzat. No s'ha realitzat perquè Marroc i països que simpatitzen amb Marroc hi posen traves. Marroc vol que en aquest referèndum pugui votar també la població marroquina que ha ocupat com a colons el territori del Sàhara Occidental. I els saharauis volen que votin els saharauis, que puguin dir si volen ser independents.
Una nació independent.
Perquè el que proposa el rei marroquí és que sigui una autonomia de Marroc, cosa que tampoc no s'entén perquè la Constitució marroquina no té en compte que hi hagi autonomies a Marroc. Llavors, no s'entén per res, no? Paral·lelament a tot això, en aquests anys van anar construint un mur, el mur de la vergonya. És un mur de més de 2.700 quilòmetres, construït entre 1980 i 1987, per no deixar tornar els saharauis que van fugir al desert durant la guerra, d'acord? I així garantien la usurpació dels recursos naturals del Sàhara Occidental. Des de llavors hi ha milers de famílies que estan separades. Uh-huh. Vale? Aquest mur és 60 vegades més llarg que el mur de Berlín. I és el segon mur més llarg del planeta, després de la muralla xina. Fa poc han arribat notícies que diuen que encara han allargat 50 quilòmetres més en aquests últims dies. Vale? És un mur que li costa a la població marroquina, perquè són diners que deixen d'arribar a la població marroquina, se'ls gasta el rei marroquí. És un mur que costa 2 milions diaris de custodiar per l'exèrcit marroquí. Uh-huh. Imagina't, 2 milions d'euros diaris per vigilar aquest mur.
L'extensió mur de, que té. Uh-huh.
De sorra i de pedra, que té també tot un camp minat. A l'altra banda, milers de mines antipersona, que a la que algun saharaui des de l'altra banda es vol apropar, doncs salta pels aires.
Els darrers mesos, Maria, per això ha tornat a sortir, perquè aquest és un tema que informativament té punts d'interès i altres que no, però els darrers mesos sí que hem tornat a veure notícies del Sàhara Occidental en els informatius. Què és el que està passant últimament?
Mira, va ser arrel de que en el pas de Guerguerat, que és un pas en el sud del Sàhara Occidental, camí de Mauritània, és un pas que estava en una zona neutral. Els marroquins per allà anaven passant transport de mercaderies, d'aquelles coses que estan usurpant dels recursos del Sàhara Occidental.
Que estem parlant principalment, és una zona que està a 100 quilòmetres de les Canàries, és a dir, que està, que està molt a prop, i allà hem vist que hi ha pesca, fosfat, petroli, no? Són aquests els recursos naturals que cubejats, no? Com deies.
Sí. I pensa que el Sàhara Occidental està travessat per un riu que diuen el Riu d'Oro, que bueno, els camps del voltant són camps fèrtils, que si la població saharaui pogués estar a la seva terra en plena llibertat, a ells no els hi faria falta de res. Uh-huh. En canvi, hi ha quasi 200.000 persones en camps de refugiats des de fa 46 anys, depenent totalment de l'ajuda humanitària, de si arriba o no arriba ajut humanitari. Famílies que no disposen per poder menjar cada dia.
I aquest territori fèrtil és el que està ocupat pels colons marroquins.
Clar, clar, és tot de la baix. Solament una franja cap a l'est va quedar alliberada. ¿Vale? En aquest moment podríem parlar de que la població sahraui està dividida en tres espais. La zona ocupada, on hi ha la màxima riquesa, la zona alliberada, que és una franja molt estreta i part d'ella són camps minats, i després els que estan en els camps de refugiats. Llavors,
És aquí on has estat tu, que abans t'ensenyaven abans d'entrar un llibre en concret del Paco Ferri, en fotografies, ens deies que són zones que coneixes.
Sí, els camps de refugiats. Sí.
Quines són les condicions de vida allà, Maria?
Doncs mira, jo he fet 4 viatges als camps de refugiats. El primer va ser arrel de que vam participar en el programa de Vacances en Pau, que és l'acollida de nens i nenes dels camps de refugiats durant l'estiu, 2 mesos, amb famílies d'aquí, d'arreu de l'estat espanyol. I aquí en Catalunya, concretament, doncs, també fa més de 40 anys que aquest programa existeix. I les famílies que volen participar d'aquesta acollida es comprometen a tenir un nen o una nena saharaui durant l'estiu, a tractar-lo com si fos un fill o una filla més, a fer-li passar unes revisions mèdiques, a donar-li una alimentació saludable. Pensa que els productes frescos als camps de refugiats no arriben. Jo recordo el primer dia que li vam proposar a la nostra nena de menjar peix, no ho volia, no sabia allò que era, no? I li vam ensenyar un reportatge que sortia per la tele, justament va ser casualitat, sortia aquell dia, aquell vespre, i es veia la gent del Sàhara Occidental que estaven pescant. A partir d'aquell dia ella volia menjar peix, i a partir d'aquell dia cada dia ens demanava que li poséssim altre cop el documental que havia sortit per la tele. Doncs vam anar l'any 2006 per primera vegada, i entre el 2006 i el 2018 ja he fet 4 viatges. Val? En aquests 4 viatges doncs veus moltes coses. El primer va ser frapant, va ser una cosa molt, molt, molt bèstia. Vam decidir que anàvem amb el meu marit i les meves filles, anàvem tots perquè l'experiència la poguéssim compartir
com a família, no?
Sí. Uh-huh. I una mica ajudar-nos emocionalment en el que hi pogués haver. I, bueno, arribes allà, és com si fessis un viatge en el temps. Vas a un no-re, en unes extensions que perds la vista i el desert és immens. És com si quan mires el mar, que vas a l'horitzó i no s'acaba mai. Amb una gent molt acollidora, amb una gent amb unes ganes de viure i amb una esperança que jo no l'he vist en cap altra persona ni cap altre poble. Ells sempre estan pensant que recuperaran la seva terra. Tenen una gran esperança al respecte. Per dir-te un detall que un dia els hi vaig preguntar, que després de tants anys estar allà tirats, generacions que han nascut allà en el desert ja, que com és que tenien tan poques pertinences, perquè ells tenen una jaima de roba, tenen algun habitacle fet de fang, perquè ja no tenen forns per fer els totxos cuits, i que amb els anys ho han anat arreglant, no? Però no veus que tinguin, jo què sé, els armaris amb roba, amb tal, qual, que si, no sé, una mínima vaixella de no sé què, tenen poqueta cosa. I tu els hi preguntes com és que després de tants anys no, només tenen allò, i et diuen, és que quan ens diguin que hem recuperat la nostra terra, hem de ser capaços, en 2 hores, de posar-nos en camí.
Una motxilla lleugera. Ah, no,
tu ara imagina't que et diuen a tu, ei, Joan, que t'has de posar en camí, en 2 hores has de marxar d'aquí i t'has de... Clar, què agafes? Però si tens poca cosa, ho tens clar, no? La tetera, la bandera, coses que tenen ells.
El mínim i imprescindible.
Vale? Uh-huh. I bueno, el temps allà no passa, no cal portar rellotge perquè no, val? Et guies una mica per com va el claror de dia. Ja et dic, la gent molt acollidora.
La dona, no?, també té un paper molt protagonista en aquest poble.
Sí, la dona, de fet, va ser molt protagonista a l'hora de crear els campaments, perquè com els homes es van quedar a la guerra, elles van organitzar els campaments, elles controlaven doncs, que tota la canalla estudiés cada dia, el repartiment del menjar que fos equitatiu i que aquell menjar s'aprofités, i passaven per les cases, hi havia una comissió de gent, de dones, que s'organitzava i mirava de controlar que els recursos, pocs recursos que tenien, fossin ben repartits. No?
Recordem als nostres oients que avui tenim entre nosaltres a la Maria Fornós Prat, que és militant de la Germanor Obrera d'Acció Catòlica i és membre d'una entitat de la qual ara li volem preguntar, que és Yalà Solidaris amb el Poble Saharaui. Aquesta entitat amb seu a Sant Adrià, Maria, com neix i si ens pots explicar així una mica de manera resumida què és l'activitat que feu?
Mira, Yalà va sortir arrel de que l'any 2005 l'Ajuntament de Sant Adrià es va informar sobre el projecte de Vacances en Pau i va ser una iniciativa de l'Ajuntament d'iniciar aquest projecte a la ciutat de Sant Adrià. Llavors, inicialment van sortir 3 famílies que van acollir nens saharauis i a partir d'aquí, l'any següent, es va extendre una mica més i va ser quan es va parlar de crear una associació, sempre amb molt d'ajut de l'Ajuntament, però hi ha una associació que pel seu compte anés pensant quin tipus de projectes es podrien anar fent per ajudar el poble saharaui, no? Ja l'ha arribat en aquests anys a acollir unes 35 criatures. Els nanos en el projecte Vacances en Pau poden venir entre els 7 anys i els 12 anys d'edat d'ells. A partir dels 12 anys ja no, perquè si seguissin venint no podrien venir els petits. En un moment donat doncs s'ha de tancar el projecte. No? Ja l'ha també fa uns 14 anys va realitzar un projecte que des d'aquests 14 anys que està funcionant, de construcció d'una fàbrica de sabó als campaments. Aquesta fàbrica de sabó dona feina a 2 dones i un home i es tracta, doncs, això, de fabricar sabó per millorar les condicions higièniques dels campaments. I allà, doncs, això es va fer perquè ens vam posar en contacte amb el Ministeri de Salut de l'Arrast, i ens van dir que aquesta era una necessitat. Llavors es fa sabó pels dispensaris, pels hospitals, per l'hospital de ferits i mutilats de guerra i de les mines antipersona. I bueno, es fan centenars de litres cada any i es reparteixen. No podem arribar a la població de moment encara, només es fa hospitals i dispensaris.
Maria, et volíem preguntar, hem dit que formes part d'un grup de revisió de vida de la UAC. Mm-hmm. Aquest compromís teu l'has portat en el grup, l'heu comentat, ho heu debatut, què ha sortit allà d'aquesta vocació teva?
Sí, bueno, de fet, a la UAC hi ha un pla de formació cristiana i social i política i obrera que t'ajuda ja una mica tu a veure el teu compromís per on ha d'anar, no? I dins del meu compromís, doncs, està la dedicació al poble saharaui i en l'equip, que som 7 persones, de fet, 4, d'alguna manera o altra, hem estat sempre vinculats a l'associació. Llavors, quan fas qualsevol revisió de vida, parles d'algun tema concret de formació, què tal, sempre acabes veient una mica allò en què et pot ajudar tu en el compromís que estàs tenint en el món d'avui, no? I en concret, si tens una parcel·la bastant, com és aquesta, bastant concreta, doncs també. Uh-huh. Hi ha gent que ho concreta més, doncs, en el món del treball actualment, no? Aquesta campanya que també tenim de treball decent per a una societat digna i tal i qual. I surt sovint, en parlem, perquè està en el nostre cor, en les nostres vides permanentment. Pensa que les famílies que hem tingut canalla d'allà, estem en contacte amb ells. Estem en contacte i ens expliquen i ens diuen. I les notícies que arriben d'allà són de la zona ocupada, són esgarrifants.
Doncs, Maria, t'agraïm l'estona compartida per haver-nos explicat la vida d'aquest poble tan digne, del poble saharaui. Per tant, gràcies, Maria Fornós Prat, membre de la UAC i d'aquesta entitat que es diu Yalat Solidaris amb el poble saharaui.
Moltes gràcies.
Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel amb testimonis que estimulen a transformar el món amb l'estil del ferment de l'Evangeli.
Al Llevat dins la pasta ens agrada presentar-vos els textos de la doctrina social de l'Església. És una selecció que ens fa el Pepe Rodado i que ens llegeix la Maria Guarc.
Diu el Papa Francesc a la Fratelli Tutti número 126. Parlem d'una nova xarxa en les relacions internacionals, perquè no hi ha manera de resoldre els greus problemes del món pensant només en formes d'ajuda mútua entre individus o petits grups. Recordem que la iniquitat no afecta només individus, sinó països sencers, i obliga a pensar en una ètica de les relacions internacionals. I la justícia exigeix reconèixer i respectar no sols els drets individuals, sinó també els drets socials i els drets dels pobles. El que estem dient implica assegurar el dret fonamental dels pobles a la subsistència i al progrés.
En aquesta secció, per aprofundir-hi, avui us llegirem un poema que llegirà la pròpia Maria Fornós Prat, que pre del llibre Saharauis, amb fotografies del Paco Feria.
El poema es titula Mensaje en una botella, d'un poeta saharaui que es diu Ebnu. En silencio te saludo con la mirada, errante a través de las ondas de una radio. En silencio te envío los encendidos versos y la voz de un poeta que te cantó hasta después de muerto. En silencio, desde estas costas que te miran en una botella, le he confiado un mensaje de libertad a las olas. En silencio, después de quebrarse mi voz, seguiré gritando tu nombre de tormenta, tu dolor, tus heridas, tu soledad. En silencio seguiré contando los pasos que separan tu ciudad de las dunas que habitan mis corazones. Visca el Sàhara lliure.
Fins aquí el Llevat dins la pasta d'avui, un programa que hem impulsat des del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Podeu escriure'ns per fer aportacions a l'adreça llevatdinslapasta@radiostel.cat. Avui hem estat amb vosaltres a les vies de so, el José Matosas i a la conducció del programa, Joan Andreu Parra. La sintonia que sentiu és un tema original i interpretat per Jaume Parra i el tema Aluminium és original de Mar del Pino i també interpretat per Jaume Parra. Us agraïm l'atenció que ens heu prestat i us esperem a la sintonia de Ràdio Estel el proper divendres a 6:15 de la tarda o bé el dissabte a 6:00.